Doncs mira, ara que comencem a parlar de fred, resulta que avui és el Dia Mundial de la Conscienciació pels Pingüins. I quan parlem de pingüins, sempre ho associem a fred. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Ja a les portes del cap de setmana. Divendres 20 de gener, hores d'ara, fregant els 9 graus a la ciutat de Lleida, un dia amb vent, un vent que ha anat baixant, però que ha deixat ratxes màximes arreu del territori força altes. De fet, fins i tot a Lleida han marcat uns 53 km per hora, però vaja, que hi ha d'altres punts, com per exemple avui 134 km per hora, la cota 2.500, es pot, també la cota 2.500 de 93 km per hora, hi ha d'altres punts de Catalunya, del sud de Catalunya. Les temperatures baixes, però en alçada, Ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, però 13 graus sota zero a Baqueira, a la cota 2.467, i també a Portainé, a 2.410 metres. Però, per exemple, tenim 2 sota zero a la Seu, 1 sota zero a Arties i 0 a Esterri. Per tant, tot seguit marxarem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida per parlar d'aquesta previsió meteorològica de cara al cap de setmana. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa. Escoltarem a l'Andrés Rodríguez amb el seu Melo Malo i parlarem de cine amb la Laura González i el divendres de cine. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, avui ens visitarà la Mari Carmen Salvador. També parlarem amb mossèn Víctor de la Bíblia. Sí, sí, de la Bíblia. I veuràs que és més interessant del que et puguis arribar a pensar. I l'Espai Groc ens acompanyarà ja fins a les dues de la tarda per posar-nos difícils això de fer l'agenda, perquè hi ha moltes propostes de cara al cap de setmana. Ara sí, vinga, Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Pues bueno, a hores d'ara, 9 graus pràcticament a la ciutat de Lleida, la mica de vent fa que la sensació tèrmica sigui lleugerament inferior.
Sí, no, només comentar-te que avui a les 9 del matí la temperatura era de 5 graus, la velocitat del vent de 24 km per hora. Si fas anar la taula de temperatura de sensacions, donava 5 sota 0
claro,
de sensació.
Clar.
Tenia més sensació de fred que les que marquen els termòmetres, sobretot a la plana de Lleida, mitat sud de Lleida, que no hi ha temperatures negatives encara. La primera negativa la trobem a Artesa de Segre, i després cap amunt a les valls, on no ha bufat el vent, la temperatura a les valls ha baixat, i després en cotes altes del Pirineu, bueno, allí ha sigut una nit draconiana en quant a que les temperatures molt baixes i el vent molt fort. No he anat a mirar, en 13 sota 0 i 100 km per hora, la temperatura de sensació devia ser, bueno...
Clar, no, la sensació tèrmica devia ser molt baixa.
Ha nevat moltíssim al Pirineu, hi ha aquí un grapat de carreteres que necessiten cadenes o s'ha d'anar en cura, suposo que les aniran netejant, i es presenta un canvi de temps a una situació més tranquil·la i més estable, però molt freda.
Mira,
encara el fred de debò encara ha d'arribar.
Ara, Armando, després, quan t'acomiadi, parlarem de les carreteres, però t'avanço que hi ha 29 carreteres afectades a tot Catalunya, de les quals 24 estan a Lleida.
Claro, les de alta muntanya gairebé totes, no? Fins i tot en comunicacions importants.
Armando, quin temps farà avui, a veure?
Bueno, avui anirà fluixant el vent, de fet ja ha fluixat, poc a poc, i hem passat una nit matinada molt ventada, i el cap de setmana es presenta assolellat, igual que avui, però amb temperatures que aniran desplomant-se quan el vent encalmi, i ja començarà el grapat de dies ben llarg, podrien ser 2 setmanes seguides, fins al 5 de febrer, amb glaçades per la nit, dies assolellats, i amb la dubte, l'única dubte que n'hi ha, de dies assolellats i glaçades, glaçades de moltes hores, 10-12 hores sota zero. No res que no hagi passat el gener de l'any passat, no cal anar-se massa lluny. I l'única dubte que podia encara refredar més l'ambient és que es formés boira amb temperatura sota zero. I això sí que ja són entrar en un congelador 24 hores sota zero als llocs emboirats. És aquesta dubte.
És la diferència, Armando, de tenir sol durant el dia per fred que faci a no tenir-lo.
És més llevadero que faci sol, ja pots passar 10-12 hores durant la nit, matinada, i després dies assolellats. Una punta de fred de cara a dilluns i març, i ja veurem...
Pues dimarts, dimarts en parlem, Armando. Sí, aquí amb bufanda n'haurem de parlar.
Però tenim per davant molts dies de fred. La setmana del barbús aquesta no serà pas la més freda.
No
ha glaçat patir encara a la meitat sud de Lleida. És a dir, ha lluit el sol, ha fet fred. El que passa que el vent ha augmentat la sensació de fred.
A veure si l'haurem de traslladar, la setmana dels barbuts.
Els dies més freds de l'any, de mitjana estadística, és cap al 5-6, cap a Reis. No és la setmana dels barbuts. Pot ser globalment arreu de Catalunya ho sigui, però no és.
O sigui, a principi de gener són, per estadística, els més freds. No pas al febrer, eh?
A vegades, a finals, alguns dies, grapat de dies de finals de desembre, jo vaig fer l'estadística i l'he publicat en internet entre l'1 de desembre i el 31 de gener, i veus el gràfic que el pic mínim pues, assoleix al voltant del dia 5, el dia de la cavalcada de Reis. Però això és una mitjana de 40 anys.
Clar, el temps ha canviat molt els darrers anys, les coses
No, però és la mitjana dels 40 anys i no ha canviat el dia 5 de gener que sigui més fred. També va fer molt fred.
També va fer molt fred, però...
La propera setmana sí que serà fred, però de nit i matinada.
Bueno.
Esperem que de dia si llueix el sol i no fa vent, pues,
és una altra història.
Bona.
És una altra història. Armando, doncs escolta, abriga't força, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Que vagi molt bé la setmana i el cap de setmana. Adéu.
Doncs aquesta és la previsió. Busquem ara l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, et deia que tenim 29 carreteres afectades a tot Catalunya, 3 de les quals estan tallades. D'aquestes 29 de tot Catalunya, la demarcació de Lleida concentra 24 vies amb incidències. Una a Girona i dues a Barcelona. Anem a revisar l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit, on tenim obligatori cadenes a Baqueira i per accedir al Pla de Beret, a Esterri d'Aneu i a l'Os d'Isil, calçada tallada a la C28 a Baqueira la Peulla. És el tema de... Ja sabeu, el tema habitual de la C28, que ara ja s'ha d'acabar de netejar del tot perquè es pugui obrir. Ara està tallada, ni amb cadenes, eh? La CE28 a Alt Aneu, Esterri d'Aneu, està amb cadenes, des de València d'Aneu a Esterri també, a la Vall de Boí, la Cruïlla amb el balneari de Boí, obligatori cadenes, el Pla de l'Ermita, cadenes, això a la Vall de Boí, eh? A Sarroca de Bellera, Isona i Conca d'Allà, Gavet de la Conca, Vilanova de Meià, Fígols i Alinyà, Lladurs, Espot, Vilamós, Sort, Valls d'Aguilar, Pont de Suert, Sort, a Sort totes les carreteres, totes hores d'ara obligatori anar amb cadenes. I també a Tremp, Gavet de la Conca i a Camarasa. Per tant, si t'has de moure per totes aquestes zones, suposo que ja ho saps, però per si de cas, ja saps que has de dur cadenes. I si et pots estalviar el viatge, perfecte. I si no, amb molta cura, com sempre, amb moltíssima cura. Bé, i a més, ves consultant el Servei Català de Trànsit, perquè això es va actualitzant. Això es va actualitzant, i per tant, per saber abans de fer un viatge o de moure't, eh? Sobretot també de cara al cap de setmana, que estem avui a divendres. Canviem de tema, parlem de successos perquè un incendi en un pis d'un edifici del Passeig de Ronda de Lleida ahir al vespre va provocar un ferit crític per cremades i es va haver de tallar el trànsit en un dels sentits d'aquesta cèntrica via de la capital del Segrià. Cap a les 10 de la nit, diversos veïns del número 76 de Ronda, entre els carrers Segrià i Vallcalent, van trucar als bombers al detectar com sortia una gran flamarada per la finestra d'un pis de la desena planta, que va provocar una gran fumarada a la planta superior i als edificis de l'entorn. Segons informen des del Servei d'Emergències Mèdiques, es va trobar, quan van poder accedir al pis, es van trobar al vestíbul, molt a prop de la porta d'entrada, una persona a terra afectada per la inhalació de fum. Es tractaria d'un home de 37 anys que va ser evacuat immediatament a l'Hospital Arnau de Vilanova en estat crític i des de l'Hospital Lleidatà va ser evacuat finalment a la Vall d'Hebron de Barcelona. Afortunadament no va fer falta desallotjar els veïns de l'immoble, molts dels quals van seguir les operacions provocades pel foc des dels balcons i finestres. Això sí, algun, per si de cas, van sortir dels seus edificis cap al carrer i en aquelles hores de la nit i alarmats doncs, per tanta presència de policia i de bombers, doncs amb una bata i xancletes o espardenyes. Afortunadament, per la resta de veïns, cap més problema. També t'informo que els Mossos d'Esquadra finalment han detingut la parella de la dona que dimecres va aparèixer morta amb un ganivet clavat a l'estómac a casa seva a Balaguer. L'home de 44 anys està acusat d'un delicte d'homicidi. Va ser ell mateix qui va donar l'alerta a 3:15 del matí i va explicar als agents que quan s'havia despertat havia vist la seva dona a sobre del llit amb un ganivet clavat a l'estómac. L'home també va dir als agents que algun dia ella havia expressat la seva intenció de treure's la vida, clavant-se precisament un ganivet. Finalment, però, els Mossos han detingut l'home per la seva presumpta relació amb la mort de la dona de 38 anys en trobar signes de criminalitat. I acabem parlant de Renfe i Turisme de Lleida, que han renovat un conveni de col·laboració per a la promoció turística de la demarcació. L'operadora aplicarà descomptes del 10% en els esdeveniments vinculats amb el turisme de negocis, fires i congressos. I ara el que fem? Doncs marxar cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim a l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, va, que tenemos ya el fin de semana aquí a tocar, es viernes. ¿Cómo qué sensaciones tienes?
Pues mira, tengo una sensación de que acaba de sonar el Satisfaction.
Bueno.
Y cuando los Rolling Stones han unido a la plataforma online TikTok. Fíjate que
sí,
son modernos.
Es verdad, es verdad. Oye, que esta gente no para, ¿eh?
No para, ni pararán nunca. No, pero no, bueno, no. Tenemos otra mala noticia. La leyenda del rock, David Crosby, ha fallecido a los 81 años.
Vaya.
Fue el fundador de los Bears y formó parte de Crosby, Stills, Nash, que luego se sumó en Young.
Sí, sí,
81
sí.
años. Bueno, pues bueno, hay otro que se va al Gran Hotel.
Vaya, vaya. Oye, este Gran Hotel, por desgracia, no deja de acoger gente cada año, ¿eh?
Allí iremos, pero que espere, que espere.
Sí, sí, que esperen, que esperen. Ya. Oye, yo cuando vaya iré de público, de tocar nada, pero a escucharlos, oye, puedo estar toda la eternidad,
Sí, no, allí nos quedaremos a hacer una gran fiesta de rock and roll.
Oye, pero
ya que aquí en la tierra se está acabando el rock and roll y cada vez somos menos, pues mira.
Sí, sí. Pero mientras tanto, este fin de semana, ¿dónde me recomiendas ir para escuchar y ver música en directo?
Pues bueno, una gran recomendación será esta noche en el Café del Teatre, porque están los Steinbock, ¿te acuerdas que fueron ganadores del CD Marín?
Sí.
El 2013, hace 10 años, pues que despiden una etapa con un bolo que repasará toda su trayectoria. Van a hacer 18 temas, 15 propios y luego 3 versiones de AC/DC, de Motorhead y, como no, de Metallica.
Ajá.
O sea que estará sumamente interesante. Esperemos que no se retiren porque este concierto presentan también el último EP que acaban de publicar, que se llama The Last Stones of My Grave, que significa la última piedra de mi tumba. Y bueno, eso parece que la cosa, ¿sabes? Van,
sí.
Ellos tienen intención de continuar, pero ya veremos.
Ah, vale. Pues sí,
está
te voy a decir.
Está la cosa muy chunga.
Es que está difícil, es que gente se les tiene que ayudar. A toda la gente joven y que han iniciado proyectos desde Lleida, la verdad es que, no sé.
Bueno.
Habría que ver más, no sé cómo articularlo, pero oye, no sé, darles más altavoz y que suenen fuera también. Pero bueno.
Con los que están ahora en la paellería no podemos esperar nada, ¿verdad?
No, es difícil. ¿Qué más?
Esperemos que duren poco ya.
Sí, bueno.
En el Antares está Isaac Fernández, que cultiva un indie pop y viene pues aquí a presentar su nuevo trabajo. Se titula Hacia Ningún Lugar. Y bueno, ya que estamos en el Antares, pues decir de que el sábado noche a las 10:30 está reservado para el folk argentino que ofrece el dueto formado por Safri and Alma. Y luego que el domingo a las 8 será el turno de un terceto de jazz en el que está también el contrabajista leridano más internacional como es el Ignasi González, junto al pianista Albert Abelló y el baterista Víctor Stinic, con piezas propias, clásicos y estándares del género.
Ajá.
Nos vamos al Zappa, que también se suma hoy a los conciertos esta noche. Que está un proyecto musical de versiones en acústico que hacen dos leridanos, se llaman Bound for Two, y a partir de las 10:30, pues en el Zappa tenemos la oportunidad de verlos. Y el sábado, para los amantes de AC/DC, Y si no os han visto nunca y se quieren consolar, yo como los he visto tres veces, creo, tres, cuatro veces, pues no voy a ir porque a mí las bandas tributo no me gustan, ya lo sabes. Pues vienen The Wires, The Wires, que es una banda barcelonesa que además actúan con la misma indumentaria y la misma pose. O sea, que no sé si es una banda tributo o es una banda clon de aquellas que se pusieron, que se hicieron famosas hace unos cuantos años y que ahora ya no se estilan demasiado.
Hombre, ser la banda tributo de según qué grupos es debe ser duro, ¿eh? No, te lo digo porque hay grupos que son muy reconocibles y o lo calcas o lo haces totalmente diferente.
¿Cómo vas a imitar el sonido de la guitarra de Angus Young?
Ya lo sé, por eso te digo que es complicado, ¿eh? Es complicado, pero bueno. Oye.
Bueno, y también hacen una fiesta que han agotado todas las invitaciones, que organiza una emisora, que vienen Elefantes, hacen un show cash leridano el sábado en el Café del Teatre, y bueno, pues que se han agotado las entradas. Lo digo por si acaso alguno quedaba por ahí colgado.
Bueno, pues nada.
Tenemos a Artaqueta, que ha vuelto otra vez a la acción y que lleva su rumba catalán y los garrotines en directo al Arca de Almacelles este sábado a las 9:30 por 7 euros. Y una banda nueva que se llaman Fenoc, que presentan su álbum de debut, Tens la Vida, que son de Torrelles de Llobregat, y estarán en el Rock Duo de Sort. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Y quieres que te cuente una...? Ah, bueno, espera. Primero, Edu Escaño, que abre para Quimi Portet el sábado en el Ateneu de Tárrega, con un doble bolo este, que en el ciclo este de Tárrega Sona, que se estrena mañana. Y una historieta muy bonita.
A ver.
El domingo, y gratuita.
Hombre.
La Elvis Tributo Band actúa en Yerp como homenaje póstumo a la fan leridana Maribel Cal. O sea, resulta que el viudo de la mujer, porque esta mujer se murió hace 3 años,
sí.
Felipe Soria, dice que tenía un seguro de vida a su mujer, con una dotación no demasiado pomposa, y como ha conseguido cobrarlo, le ha parecido oportuno dedicarle este homenaje póstumo sin ánimo de lucro.
Muy bien.
Viene la banda que es más reconocida de la Elvis Tributo Band, ahora que se están celebrando el 88 aniversario de lo que podía haber sido el nacimiento de Elvis Presley.
Muy bien.
Yo no quiero decir yo el rey del rock porque no estoy de acuerdo, bueno.
Pero si un personaje... Es que esto de el mejor es muy complicado. Claro. Pero un personaje influyente del mundo del rock, sí, esto
por
lo tenemos
supuesto,
claro.
Nadie lo pone en duda.
Es que esto de el mejor en cualquier, en deportes y tal. No, es que este es el mejor. A ver,
no,
muy difícil esto de decirlo. Yo siempre prefiero crear un grupo de los mejores y ya está. Y después cada uno es mejor en una cosa y otro en otra, Pero bueno.
Cuando dicen el mejor siempre me viene a la cabeza una canción del último de la fila que dice: nadie es mejor que nadie.
Vaya, sí señor.
Pero tú creíste vencer.
Sí señor. Lo que yo sí que te digo es que la mejor persona que te puede explicar y recitarte el Melo Malo los viernes en COPE es Andrés Rodríguez. Y esto sí que, vamos, esto sí que casi pongo la mano en el fuego. Es el mejor. Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana, va.
Como cada año, desde que hace 9 se retomó el festival nacido en el meridiano de los 70, Canet Rock, ofrecerá el próximo 1 de julio en Canet de Mar 12 horas de música ininterrumpida en un único escenario por el que desfilarán Stay Homas, 31 Fam, El Scatarres, The Tietz, El Samis de les Arts, Su, Búhos, Joan Dausà, Triquel, Auxili, Pupiles y Pèl de Gall, que son los convocados. ¿Pero esto qué es? ¿Un meeting o un festival de música? Todo el cartel está formado por artistas del régimen, con descaro y alevosía. A los organizadores que han tomado las riendas de tan histórico certamen, se les tendría que caer la cara de vergüenza, pero como de eso no usan, al menos que se abstengan de pronunciar el nombre de rock en vano. Es muy triste el adoctrinamiento sumergido que aflora a todos los niveles desde que los políticos meten la nariz hasta en nuestros sueños. Ni la música se salva de sus sucias garras. ¿Dónde hemos ido a parar y qué hemos hecho para merecer esto? Recuerdo el Festival Canet Rock como uno de esos pequeños paraísos donde aprendimos a amar la libertad tras esa férrea dictadura a la que estuvimos sujetos por estos lares. Los que somos hijos de la transición Cumplimos la mayoría de edad con Franco, dando los últimos coletazos, pero no fue impedimento para que en verano de 1975 se pusiera en marcha la primera edición del Canet Rock, el más multitudinario de todos, con una asistencia estimada en unas 40.000 personas, como queda plasmado en la película que dirigió el cineasta leridano Francesc Bellmunt. Ese encuentro marcó un hito, aunque al año siguiente el número de público fue inferior. Personalmente asistí a las dos últimas ediciones. La de 1977 se llamó Festa de Lluna Plena y paradójicamente estuvo marcada por una intensa lluvia que no fue impedimento para esa celebración con ecos hippie a ritmo de Jordi Sabatés, Oriol Tranvía, Sisa, Toti Soler o el sempiterno Pau Riba, que no se perdió ninguna de las cuatro citas. El buen rollo que se generó entre la gente llegada de todas partes es inolvidable, como se volvió a repetir con más brillantez en 1978, con un cartel encabezado por primera vez por estrellas internacionales como Blondie, con la bellísima Debbie Harry en pleno apogeo, Nico y Ultravox, además de unos marchosos Tequila y otras desenfadadas bandas como Música Urbana, Teta Atómica o Los Masturbadores Mongólicos. Bajo el lema de paz y amor, las sensaciones que esta vivencia despertaba a cuantos vivimos esas maravillosas convocatorias fue de inmensa libertad en unos años que hicimos nuestro el prohibido prohibir. En los últimos tiempos todo ha ido de mal en peor, y si la COVID mata, los políticos rematan. Por cierto, solo pido respeto y que no se pronuncie el nombre de rock en vano, porque Canet ya no tiene rock. Oh yeah.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que, de verdad, odio cuando la política entra en deportes sí, y cultura. Ya no diré música, en cultura. Oye, que no, que se aparten de ahí, que es que no puede ser.
Se nos han colado por todos lados, tío.
Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana. Cuídate.
Vale, igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem de cinema directes cap a la una de la tarda, el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Espera, que soni, que soni. La Laura necessita la música. És a dir, jo li deixo sonar la música i canvia la cara, canvia la cara, creix. T'agrada, eh? Jo també la necessito, la música, les coses com siguin. Divendres de cine, estem altra vegada a les portes d'un nou cap de setmana i això vol dir que en condicions normals, com és la majoria de l'any, tenim actualització de cartellera. Però abans de tot això, has estat veient alguna cosa? T'ha donat temps a veure alguna cosa?
No.
No?
Ni sèries, ni...
I esports? Tu no en veus d'esports, no?
Ho dius pel Barça-Madrid?
Futbol o alguna cosa d'aquestes?
A veure, el Barça-Madrid l'escolto per la ràdio.
No
el veig perquè, diguem-ho als oients, jo no tinc tele.
Ah, vale. Però tens ordinador?
Tinc ordinador.
Molt bé, doncs res, escolta, parlem de premis.
Sí, parlem de premis perquè aquest diumenge, 22 de gener, a les 10 de la nit, o sigui, aquest diumenge, es farà la gala, la 15a gala dels Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema en Català, a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, allí a Barcelona. I, bueno, la cerimònia estarà presentada per l'actriu Llum Barrera, si podran sentir les actuacions musicals de la Judith Nederman, Joan Dausà, que era la Odi Kelly, el Kelly Isaya. I, bueno, un dels plats forts de la gala serà la participació d'una orquestra sinfònica que interpretarà en directe pues, les músiques de la història dels Premis Gaudí i les bandes sonores del cinema català.
Espera, que aquesta música me la poses cada dos per tres... Espera. Oh, és que em sona tant... De quina pel·lícula és? Va, vinga.
Tota la banda sonora que porto avui és de La La Land.
Ah, La La Land.
Perquè tota menys una.
És veritat que aquesta cançó... Sí. Ah, però quan me poses aquesta cançó... És que, ah, vale, clar.
Claro, és la de Glamour Premis. Glamour.
Claro, és la que parlem de premis, és veritat.
Però avui les explico totes del Justin Hurlitz perquè surt una pel·lícula, també del Damien Chazelle, que és el director de La La Land, amb la banda sonora del mateix compositor. Llavors he decidit ficar totes les músiques de La La Land, menys una.
Estava... La Laura em fa quatre notes de, del que ha d'explicar, perquè jo no vagi perdut, que podria anar molt perdut, i o ja hi veig malament o he mirat de reull i estava llegint els films avorrits d'enguany són... Dos punts.
No.
Però no és avorrits, és
no,
favorits.
No, són favorits, sí. Els favorits, les pel·lícules favorites d'enguany són Alcarràs, de la Carla Simón, Un any, una noche, d'Isaac i la Cuesta. Els dos tenen 14 nominacions als Premis Gaudí. El segueix sent de prop Pacific Fiction, d'Albert Serra, amb 11 nominacions, i Suro, de Miquel Gurrea, amb 10. En total hi ha 27 produccions fetes a Catalunya que es disputaran els guardons de l'Acadèmia de Cinema del Català. Després de dos anys, amb unes xifres molt baixes de participació de pel·lícules en català, enguany s'han presentat 9 llargmetratges de ficció que estan en català.
Uh-huh.
Cal recordar que el 2020-2021 només se'n van presentar 6, que és una xifra molt baixa, no? Gairebé tant com el primer any, amb que van presentar 4 pel·lícules en llengua catalana. Vale? Després, bueno, aquest fet doncs, va preocupar l'Acadèmia de Cinema en Català, però bueno, malgrat l'augment de les pel·lícules en català i l'èxit d'Alcarràs, la majoria de nominacions continuen sent films en castellà.
Bueno,
tot i que produïts a Catalunya o que tinguin alguna vinculació. Aquest any, per tercera vegada consecutiva, les nominacions als Gaudí són majoritàriament de dones, amb un 53%. Vale? Les novetats d'enguany són les categories amb millor direcció novell, millor interpretació revelació i millor guió adaptat, i a més al Jaume Figueres li donaran el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia de Cinema en Català. Tenim més premis.
Més premis.
Perquè mira, també s'han presentat aquesta setmana les nominacions als premis BAFTA, que bueno, després que us expliqués els Globus d'Or la setmana passada, o sigui, ja com a avançales, no?, als Oscars.
Jo el que veig és que els Oscars...
Són al març, aquest any.
Sí, però vull dir que com estiren, com concentren tota la resta de premis a la mateixa època?
Bueno, tots a principis d'any, no?
Però els Òscars inicialment, què es feien a final de gener?
Bueno, sí,
o
sí.
O principi de febrer?
Sí, sí.
Va un temps. Després es va fer ja a meitat, final de febrer, i ara...
Al març, enguany al març. Sí, bueno. Sí. De fet, els Goya, que després us en parlaré, també seran al febrer.
Bueno, premis BAFTA.
Els premis BAFTA són els premis de la British Academy of Films, vale. Television and Arts, vale? L'Acadèmia Britànica de Cinema, que ha anunciat els seus nominats aquesta setmana. I, bueno, aquests premis reconeixen els treballs que han contribuït a l'avenç de la cinematografia britànica i internacional. Tindran lloc el 19 de febrer i celebraran la seva 76a edició al Royal Festival Hall de Londres. Mm. Abans tindrem per això els Goya, els nostres Goya. I seran el 11 de febrer. És que veus que cada setmana tindrem premis. Jo estaré aquí de salseo continu al Fombra Roja.
Quina, o sigui, aquesta cançó, si me la prenc, que me la posaràs cada setmana durant unes setmanes.
Pot ser.
Home, aquesta sí, que sí. Aquesta és la sintonia ja de
premis.
De glamour, com dius tu. Sí, 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 sí.
Sintonia de glamour.
Goya 2023.
Doncs sí, els Goya 2023 tindran lloc el 11 de febrer a Sevilla. Mentrestant, que ningú se despisti, les pel·lícules amb més nominacions als Goya són... Vinga, us vaig a dir. Asbestas, amb 17 nominacions.
Caram.
La Modelo 77, amb 16 nominacions. Alcarràs i 5 Lobitos, que participen amb 11 nominacions. Cerdita i Los Renglones Torcidos de Dios, amb 6 nominacions. Los Márgenes i la pel·lícula Irati, amb 5 nominacions. Mantícora, amb 4. La Maternal, La Piedad i Un any, una noche, amb 3.
Bueno.
Vale? Sí, aquestes són les més nominades. Jo, Las Bestas, l'he vist, m'ha agradat. I després, Alcarràs i 5 Lobitos, també les he vist.
Ja, però no m'ha agradat.
Sí, també m'han agradat.
Ah, vale. Aquesta també surt a La La Land?
No,
aquesta és l'única que no.
Vale. Sí.
No, no, és que no... Però bueno, això és japonès? O xino?
Sí, japonès.
Japonès. Vale, ara explica-me-ho. Suposo que és alguna sèrie o alguna...
Sí, era l'opening d'Evangelion.
Ah,
jo vaig començar a veure Evangelion amb una... Bueno, quan jo era petita, doncs, mons pares van agafar Via Digital, que era una d'aquelles televisions per cable de llavors, no? Bueno, no sé si per cable, via satèl·lit.
Bueno, sí, però de les primeres que vam tenir, sí.
Pues el Via Digital feien Evangelion. I després ho van fer a TV3, també.
Ah, sí? No, escolta't de la meva vida.
Evangelion.
Jo vaig començar amb Bola de Drac.
Bueno,
no,
vas quedar?
L'Arale.
I aquí te vas quedar.
Actors Loop. No, i després vaig veure dues o tres coses més que van fer allí, que eren iguals. El Super 3.
Sí.
El Musculator.
Musculman.
El Musculman, això. I alguna altra història. Però vaja, el Doctor Slum, sense saber-ho, eh? Bon dia a la Vila del Pingüí. És del primer que vam veure.
Hauries de saludar així.
Sí, és veritat, hauria de fer-ho així. Bueno, Evangelion aquest... Però i per què la música avui?
Perquè estrenen Evangelion 3.0 més 1, capítol 1.
Al cine?
Sí. Ah. Sí, és una...
A veure, un moment. 3.0 més 1, capítol 1. Però quina manera d'estrenar és això?
A veure, també ho van fer amb Crepúsculo, per exemple, que l'última pel·lícula la van dividir.
Ah.
En dos, o en tres, ara no recordo.
Ah, vale, o sigui que aquesta ja és la tercera part.
Aquesta és la tercera part d'una saga que es diu La reconstrucció d'Evangelion. Vale? De fet, és el quart. Vale? El quart i l'últim volum...
Claro, 3.0 més 1.
De la saga, aquesta que us dic, i que la veritat té una animació i uns efectes bastant espectaculars. Només he vist el tràiler, però és que me n'aniria. I no he vist la 1, 2, 3, saps? Me n'aniria directament a 4.
Fes-ho bé, comença per la 1, 2... 3.
Jo soc caòtica, tu ets ordenat. Jo puc anar a veure aquesta pel·lícula i no passa res.
Vale.
De fet, qui vulgui anar a veure us explico una mica que us fico un text. En aquesta entrega, Misato i el seu grup d'antinerf arriben a una París vermella per la nucleització. La tripulació de la nau Wunder aterra en una torre de contenció amb només 720 segons per restablir la ciutat. Quan una ordre d'Evas apareix, la millorada unitat EVA 8 ha d'interceptar-los. Mentre tant, Shinji, Asuka i Rei, que són els tres protagonistes d'Evangelion, ronden pel Japó.
Va, vale? No en té res. O sigui, no...
Però jo he ficat la música pels fans d'Evangelion.
No, tu sí, però jo necessitaria anar a veure la 1 i a veure.
No, i la sèrie, eh?
I un parell de vegades per agafar-ho tot, eh?
Tu t'adorms, Ricard.
Ala, vinga. Vinga. Expliquem aquí intimitats.
Tenim més... Tenim més estrenes d'animació.
Ah?
L'altra es diu El asombroso Mauricio i és una pel·lícula britànica. És una animació d'aventuretes per a la canalla, basada en una novel·la de Terry Pratchett. El Mauricio és un gat de carrer i que té l'estafa perfecta per a guanyar diners.
Espera, un moment. És un gat en forma de gat, una persona en forma de gat que parle, és un dibuix animat en forma de gat que parle...
És un dibuix animat que és
un
gat...
Que parle.
Que parle. Sí, i es diu Mauricio.
Vale.
Llavors, bueno, ell se troba amb un nen que toca la flauta i es fa amic de la seva horda de rates, com el flautista d'Amelín. Sí. Les rates també parlen,
sí,
vale?
També, vale.
I així no les veu com si fossin menjar, vale? El Mauricio i les ratetes aquestes arriben al poble de Bad Blinz i troben a la Malícia, que és una nena que explica històries. I llavors, bueno, l'estafa que tenia pensada el Mauricio pues no va arribar a bon port per culpa del que els espera als protagonistes en un soterrani.
Aquesta torna a ser de la Lalana.
Sí, i ja feia anys, des que va sortir la Lalana, que fa 6 anys ja de la Lalana.
Ja fa 6 anys?
Fa 6 anys, ja.
Que es va endur l'Òscar, no?, aquesta pel·lícula.
Va haver-hi aquest error, que se'l van portar Moonlight.
Ah, al final no se'l van
endur. Va ser un error, va reenvit i va obrir el sobre i va dir la Lalana, però no era la Lalana, era Moonlight.
Ah, val. Va ser, o sigui que al final no es va endur l'Òscar.
No, la millor
cap
pel·lícula
Oscar.
No. Vale. A veure, sí, alguns se'n van dur, però, vale, però la millor pel·lícula, que és
veritat,
el
sí,
Oscar...
Que va sí.
Si ho recordes, no?, amb la Faye Dunaway i el Warren Beatty.
Però se sap per què ho va fer? Va voler fer la gracieta?
No!
Com el que puja i pega el presentador, doncs l'altre, aquestes coses, o no?
No, jo crec que no va llegir el sobre, directament va dir el que...
Vinga.
No ho sé, no sé per què va ser, no sé.
Bueno, va, que ens queden 4 estrenes més... avui és fluixet de moment, això, dos d'animació rares. Portem.
Sí,
sí. Veiem, rares.
Sí, no hi ha grans estrenes enguany aquesta setmana, vull dir.
Vinga.
Escolta'm, per això, jo aquesta cançó la volia ficar ja des de que va sortir la pel·lícula. Lo que és difícil d'enganxar, és una sintonia així...
Ah, a veure.
La trobo preciosa.
Em sona una mica italiana.
Bueno, és que dintre d'aquest tema en concret hi ha... O sigui, tu l'escoltaries cap al final i series superamericana, també.
Ah.
Vull dir, té història del cine, aquest tema en concret de la banda sonora. Llavors, el volia ficar, però m'era difícil d'encaixar, si es fiqués com...
És molt maca, eh?
Molt.
Sí.
Vinga, doncs pues, segueixo. Va. Babylon, també història del cine, ¿vale?
Vale.
Darrera pel·lícula, aquesta sí és la del Damien Chazelle, que és el de La La Land, Whiplash, First Man, etc. en una altra mèdia que ens parla sobre la història del cine. Amb la Margot Robbie, el Brad Pitt, el Tobey Maguire, entre altres. Està ambientada a Los Angeles també, com La La Land, però aquesta durant la dècada dels anys 20 i explica una trama d'ambició, excessos desmesurats que recorre l'ascensió i caiguda dels múltiples personatges que conformen la pel·lícula, que deixi com un caleidoscopi de vides, no? d'estrelles de Hollywood, de managers, de productors, etc. No? Llavors, pues bueno, és aquesta època de desenfreno, decadència i depravació als albors de Hollywood, una mica abans de l'època daurada, que va ser als anys 40 i tal. Vale? Babylon, se diu.
Babylon.
Babylon. Pinte bé. Jo potser a veure-la.
Si però, tinc Margot moment... Robbie, però aquesta no és la de...
Harley Quinn.
La de Barbie, no?
Sí. És la de que farà de Barbie.
Ah, sí, però no és aquesta pel·lícula.
No. Ah. Jo et diré. Ets fan de Margot Robbie?
No, jo sé perquè no? Sé que estàs esperant la pel·lícula de la Barbie.
Jo sí que sóc fan de Margot Robbie.
Sí?
Va ser una dona guapíssima, superbona actriu.
Sí, guapíssima, sí, però...
Superbona gent, superbona actriu.
No, jo, bona gent no ho sabem.
Sí, home, sí.
No la coneixem.
Sí, sempre es vol que en causes socials...
Vull.
I...
Mira, t'explico... Bueno, és igual.
No, que avui no dones. Fora de micro, si vols.
Sí, fora de micro, no et dic res aquí, però... Bueno.
Estimem a Margot Robbie des d'aquí. Jo estimem.
No, sí, jo no et dic que
aprofito
no.
Aprofito per declarar-li el meu amor.
Amén, hermanos.
Amén, hermanos.
Bueno, surt per internet, això, vull dir, que et poden escoltar des de qualsevol punt del món. Aprofito per aquí a reclamar al Spielberg la seqüela ja de Tintín d'una vegada. Que no ho he dit mai, això. Vinga, va.
Cada setmana, Ricard.
És que em lies, que et queden tres estrenes.
Vinga, tres estrenes. Decision to Live, que és l'estrena coreana de la setmana.
Ah, hi ha estrena coreana també avui?
Sí.
Déu-n'hi-do, quina cartellera ens està quedant.
Intriga, drama, romansos i crims en aquesta nova pel·lícula de Park Chan-wook, que és el que va fer All Boy, La doncella, Sympathy for Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, etc. Vale? En aquesta pel·lícula, el Hae Jun, que és el protagonista, és un veterà detectiu que investiga la sospitosa mort d'un home al cim d'una muntanya. Aviat començarà a sospitar també de la Sore, que és la dona del difunt, mentre sent molta atracció per ella i això el desestabilitzarà. Sembla una història molt romàntica de diferents planos dimensionals, vull dir... Aquí, com te lo digo, Decision to Live, Corea del Sud.
L'únic vale? Problema és que és difícil pronunciar el nom dels actors, però vaja.
No.
No, res.
Nada. No, res. Vinga, els estrenes Made in Spain. Ara venim cap aquí, cap a casa. El fred que crema. És un thriller dramàtic ambientat a l'hivern de 1943 als Pirineus. Sara i Antoni viuen en un petit poble d'Andorra. Tots els dies reben notícies de la Segona Guerra Mundial i un dia el seu amic, el Sendo, pues ve amb uns jueus per amagar-los. La vida es complica quan els alemanys, els nazis, arriben a la ciutat a la recerca d'aquesta família de jueus.
Però ja no en tenim prou test de pel·lícules de la Segona Guerra Mundial?
No.
Ambientades?
Mai, sembla que no. És un tema recurrent.
Però fem pel·lícules de comèdia, que la gent surti i s'enrigui i no s'hagi de preguntar sobre la seva existència i aquestes històries.
Ha d'haver-hi per a tothom. Vull dir, per tu, mira, la Segona Guerra Mundial és algo molt trillat, però pels nens d'avui en dia, per exemple, o...
Perdona, tu què penses que els joves d'avui en dia veuran coses de la Segona Guerra Mundial?
Per què no?
Si els hi presenten en plan pel·lícula, que no té res a veure amb el que va passar, doncs perfecte. Però a nivell històric, pocs, eh? Si no surt un superheroi amb capa, no?
No ho sé, Ricard.
Tu mira, quines pel·lícules són més taquilleres del 2022? Superherois.
No sé, jo espero que Avatar segueixi petant-ho a taquilla.
I Avatar també.
Estic pensant, valorant fortament, tornar-la a veure al cine.
Quina?
Avatar.
La 1 o la 2?
No, la
2.
A mi la 2, la que ha sortit ara, la 1 ja la vaig veure diversos.
Bueno, però clar, ja que t'hi poses, tornem a veure la 1 i la 2. Tot una tarda.
Sí.
Va, la darrera.
Mira, escolta, van a sonar aquí. Clar, te sembla igual italiana perquè és com un vals, no?
Sí, és maca.
Bònica.
Va, que estem a punt d'arribar a la 1.
La última pel·lícula. Oswald, el falsificador. És un documental sobre la vida d'Oswald Alestia Bach, artista català perseguit durant anys per la justícia dels Estats Units per ser una de les pedres angulars de l'anomenada Operació Artista. Una recerca de l'FBI en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i els Carabinieri per empresonar els responsables d'una de les majors trames de falsificació d'art de les últimes dècades. Després de ser extradit als Estats Units i passar 9 mesos en una presó federal de Chicago, l'Oswald va tornar a Espanya fa uns anys. Ara ens explica la seva història com a falsificador en aquest documental. Jo no me'l perdria, eh? També pot ser molt interessant.
Saps quina pel·li vaig veure aquest cap de setmana per preparar-me la segona? Ja l'havia vist. Punyales per l'espalda.
Knives Out.
Sí, vaig tornar a veure la 1, Que no me'n recordava de qui... O sigui, imagina't, tu ja l'havia vist, l'havia entès i tot, i...
Qui és l'assassino?
Això, no me'n recordava. Però vull veure-la dos, que ara l'han posat a Netflix, que és no sé què, Onion.
Sí.
I per això la vaig tornar a veure. O sigui,
Glass Onion.
Això, aquesta cap de setmana l'he de veure. El Daniel Craig em fa molta gràcia.
Jo he de dir que Chris Evans sempre faci el que faci, està espectacular.
Bueno, pues sí, nada.
Increïble.
Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. En Madrid se está celebrando Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo. Tras la pandemia y con la vuelta a la normalidad, ese sector vital en la economía española se recupera con fuerza. Y esta es una oportunidad, desde luego, que los políticos en general pues no suelen dejar escapar. De hecho, a lo largo del día, hoy van a acudir a Fitur varios presidentes regionales e incluso también el presidente del gobierno. Entre ellos, pues va a estar el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también su vicepresidente de Vox, García Gallardo, como decíamos, Pedro Sánchez, e incluso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Todos pasarán hoy por esta feria de turismo y todos han tenido su cuota de protagonismo en los últimos días a raíz del protocolo de apoyo a la maternidad en Castilla y León que el gobierno central considera un incumplimiento de la ley del aborto. Es curioso porque ese protocolo en cuestión ni siquiera se ha aplicado, pero ha servido para que la maquinaria política de la izquierda esté funcionando a pleno rendimiento. Hoy el gobierno estira este chicle con un comunicado en el que viene a decir que han conseguido frenar las intenciones del gobierno de Castilla y León, pero que no se fían de lo que pueda pasar y siguen advirtiendo de las consecuencias de implantar el protocolo que proponía dar más información a las mujeres embarazadas. Por un lado, desde Moncloa quieren dar una imagen de autoridad al mostrar que han frenado la implantación de esas medidas y dan por acatado el requerimiento que enviaron a la Junta. Por otro, dejan abierto el asunto para poder seguir tirando de toda esta polémica si así fuera necesario. Y entre tanto ruido interesado, se debería distinguir lo fundamental, que en el fondo estamos hablando de una cuestión prioritaria como es la defensa de la vida, una cuestión de principios más que de titulares. Por eso, hoy los obispos de Castilla y León piden que el drama del aborto se aborde desde un amplio diálogo social, sosegado y racional, más allá de posiciones ideológicas o partidistas y con la ayuda de la ciencia y la antropología. Ofrecen también la ayuda, acogida y protección a las madres embarazadas que atraviesan por circunstancias difíciles o no deseadas. La diferencia entre el ruido y los principios es que el ruido pasará cuando ya no interese, pero los principios se mantienen firmes porque siempre interesan. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y está pasando, Pilar, una de las noticias del día. El exjugador del Barça, Dani Alves, es interrogado este viernes tras ser detenido después de que una mujer le haya acusado de agresión sexual. El futbolista lo niega, pero la supuesta víctima afirma que Alves intentó abusar de ella en una discoteca de Barcelona, donde se encontraba de vacaciones por el fin del Mundial de Qatar. El presidente Zelensky urge a los países reunidos este viernes en la base militar estadounidense de Ramstein, en Alemania, a que den luz verde al envío de carros de combate Leopard a Ucrania. Precisamente Alemania, que es el país que fabrica este armamento, es el que se está mostrando más reticente a su envío. Y poco queda ya de esa borrasca Fien que nos ha acompañado durante toda la semana. Ahora mismo, solo el norte de Castilla y León está en alerta ante el riesgo que el deshielo puede provocar en la crecida de ríos y en los Pirineos por los aludes. Temperaturas más agradables hoy y mañana sábado, pero ojo, Pilar, porque van a durar más bien poco. El domingo el mercurio vuelve a bajar de forma acusada. Y el Papa ha enviado un videomensaje a los jóvenes que se preparan para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa del próximo mes de agosto, que cuenta ya con 400.000 inscritos. Francisco les envía a no levantar muros en sus vidas, sino a prepararse para abrir horizontes y mirar al más allá desde el fondo del corazón. Y en la fiesta de San Sebastián, el nuevo obispo de la diócesis, Fernando Prado, ha agradecido, más allá de ideologías e incomprensiones, la labor de los políticos en su entrega y ejemplaridad al servicio ciudadano. También ha pedido a los fieles fieles que den testimonio de vida cristiana, convencido de que nuestra sociedad más que nunca necesita de las referencias evangélicas para vivir mejor, sin olvidar nunca a los pobres, los necesitados o también, por ejemplo, a los enfermos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En marcha el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey.
Para quien lo quiera escuchar, lo estamos contando en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Es el sorteo de cuartos de final con el mejor cartel de la historia en unos cuartos, como recordaba anoche Pedro Martín en Tiempo de Juego. 8 equipos en el bombo: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Athletic de Bilbao y Valencia. Es sorteo puro y eliminatoria partido único que se va a jugar en campo del equipo que salga en primer lugar. Y esto se juega la próxima semana. Anoche, ya saben, clasificados Barcelona, que goleó 0-5 al Ceuta, y el Real Madrid, que remontó 2-3 al Villarreal con un gran Dani Ceballos. Hoy se abre la jornada de Liga a las 9 con el Mallorca-Celta. En el Atlético de Madrid, que recibe mañana al Valladolid, esperan anunciar en breve el fichaje de Memphis Depay. Y en el Mundial de Balonmano, atención, porque España hoy se puede meter en cuartos de final. Juega a las 3:30 contra Eslovenia y si gana, está clasificada.
Estás en Mediodía COPE.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
La Bíblia, fonament de la vida cristiana. Estimats diocesans, durant els darrers anys hem fet referència a aquesta iniciativa sobre la paraula de Déu, que prové d'una doble font. Per una banda, les diòcesis amb seu a Catalunya ja fa anys que van programar una setmana de la Bíblia. La van posar al principi de l'Advent. Per altra banda, el Papa Francesc va instituir una jornada de la paraula de Déu fa 4-5 anys. Va determinar que celebrés el tercer diumenge del temps ordinari. Enguany cau el dia 22 d'aquest mes. La finalitat d'aquesta jornada la va expressar el Papa amb molta claretat: per fer créixer en el poble de Déu la familiaritat religiosa i assídua amb la Sagrada Escritura. Nosaltres fem referència cada any, i ja és el quart, a aquest esdeveniment, aconsellant a tothom aprofundir en la vida de la paraula i a sumar-se amb raó i amb el cor a allò que és fonament en la vida cristiana de cada dia durant els darrers 20 segles de història. S'ha donat la feliç coincidència entre les dues iniciatives: Setmana de la Bíblia i Jornada de la Paraula de Déu. I enguany hi hem posat un lema molt bonic: us anunciem allò que hem vist i sentit, que diuen els apòstols al principi de la fundació de l'Església. Cada diòcesi s'encarrega d'organitzar algunes activitats sobre aquest tema. L'àrea de formació del nostre bisbat promou constantment conferències, cursos, seminaris i altres activitats en tots els àmbits del saber teològic, catequètic i pastoral. No podia faltar tampoc la preocupació per apropar el món bíblic a les comunitats cristianes d'avui. Saben que la Bíblia no és un llibre d'història o de geografia solament. És sobretot un llibre de pregària i de model de vida. També esta setmana, l'oració per la unitat dels cristians coincideix en aquesta festa dels cristians. Demanem que la unitat la puguem aconseguir en el fonament de la Bíblia. Que procurem, pues, l'estudi de la paraula en grups i en comunitats. No oblideu que l'Església està ficada en aquest moment en un procés sinodal que produeix molts i bons fruits comunitaris. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 8 minuts i mig per sobre de la una, divendres 20 de gener. Seguim a les portes del cap de setmana i seguim doncs amb aquesta temperatura que ja ens adverteixen que aquestes properes dues setmanes serà baixa. Complicada la situació a la xarxa viària lleidatana, sobretot del Prepirineu i Pirineu, amb 24 carreteres afectades amb ús de cadenes, carreteres glaçades en alguns punts i d'altres fins i tot arribant a estar tancades, com és el cas de la C28. Per tant, molta cura si t'has de moure per totes aquestes carreteres, porta cadenes i consulta abans el Servei Català de Trànsit l'estat de les carreteres. Nosaltres fem una pausa perquè de seguida està amb nosaltres Mari Carmen Salvador.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973-2665-12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ens acostarem ja a dos quarts de dues de la tarda. Ja està aquí amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Estem ja per sobre de la meitat del mes de gener, Mari Carmen.
Mm-hmm. Oh, sí, va avançant ràpid. Hem començat l'any i ja estem a mig gener, una mica més.
Sí.
Mare meva, com
estàs
passa el temps.
Ben acompanyada als estudis.
Mm-hmm. Sí, sí, perquè ja des del passat dimecres, dia 18 de gener, i fins al proper dimecres 25 de gener, la delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós ha estat donant a terme una setmana de pregària, com cada any, per la unitat dels cristians a diferents esglésies de la nostra ciutat. Són uns actes que organitza la delegació juntament amb les altres esglésies cristianes de la nostra ciutat de Lleida. Volem parlar, pues, aquí tenim a les nostres convidades, la delegada d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del nostre bisbat, la senyora Francesca Agustí. Bon dia, Francesca.
Bon dia, Mari Carmen.
I també tenim a la senyora Camèlia Simón, és l'esposa del pare Simón, romanesos, que atenen a la comunitat romanesa de Lleida. Bon dia,
dia.
Camèlia.
Bon dia.
I parla el català perfectament. Gràcies, Camèlia. Bé, en primer lloc, aprenem a fer el bé. Busqueu la justícia. Què ens voleu dir amb aquest lema?
A veure, saps que aquests textos els preparen cada any en un lloc diferent i aquest any hem volgut agafar aquest text d'Isaïes, que el temps que ell vivia era molt... una època que molta injustícia i iniquitat, i llavors ell tirava per aquí: aprenem a fer el bé, busquem ser justos, Déu ens ho demana, això. Aquest grup de treball de les Reses de Minnesota volia això, que Déu ensenyava, que Déu existeix en tots nosaltres, que vol el dret i la justícia en tot moment i en tots els aspectes de la vida. I llavors aquest any l'han agafat així.
No, sí. No, és un lema molt actual, també.
Sí, i tant.
Perquè Isaïes té alguns escrits en el llibre d'Isaïes que són molt actuals encara, i aquest ho és. Quan i per quin motiu, quants anys fa que es va iniciar aquesta setmana de pregària aquí al nostre bisbat de Lleida?
Doncs es va iniciar quan vam agafar la delegació aquesta, que ja saps que mossèn, no, el bisbe Ciuraneta ens va demanar als laics que agaféssim aquestes responsabilitats. I m'ho van demanar a mi, i des de llavors ja s'ha fet passant-ho malament, però una vegada ja havien sortit a fora, els reconeixíem i estàvem amb ells, teníem ganes això de que tothom compartís. I per això ja vam fer aquest acte, que dins d'aquesta setmana, que ja saps que és la setmana sempre del 18 al 25 i per tot el món...
I per què aquestes dates? Tenen una significació especial?
No ho sé, jo no he arribat a saber mai.
On s'organitzen? Quina església cristiana ho fa aquest any? Potser la Camèlia...
Sí, la Camèlia ens ho dirà perquè anem a casa seva, eh?
Això.
Sí, exacte. Nosaltres participem molt de gust a totes aquestes activitats i, doncs, he de dir que aquest any ho farem el dimecres dia 25 de gener a la nostra església. L'adreça és Gran Passeig de Ronda número 54, doncs es farà a les 7:30 i us hi esperem a tots i totes.
Pues molt bé, o sigui, a 7:45 del vespre, dia 25, a l'Església Ortodoxa del Passeig de Ronda.
Ells tancaran la setmana ecumènica, ells tanquen aquest any, perquè, clar, busquem dins d'aquesta setmana el dia que ens va millor a tots, no? El dia que puguem estar més tranquils i que les nostres activitats i obligacions es permetin. I ells tanquen aquesta setmana ecumènica.
Però hi ha d'altres dies, no?
Sí,
hi ha altres...
La comencem.
Sí, doncs també diumenge 22 de gener, doncs a les 11:45 a la parròquia de Sant Pau de la Mariola, on es farà també un acte, la missa pregària ecumènica, i doncs...
Bé, sí. Són els dos actes que fem sempre.
A Sant Pau una mica d'homenatge al nostre patró Sant Pau.
Sí, perquè acaba el dia 23, el dia que acaba la setmana, acabem la conversió de Sant Pau.
Exacte. I,
I per això ja venim cada any. El que passa que en lloc d'acabar, a vegades ens va millor. Ja vam veure que era millor el diumenge perquè hi havia més gent. Uh-huh. Perquè el dia de cada dia vam, molta gent hi pot anar a la missa i així... veiem que arribem a més.
En quin país aquest any s'han preparat els textos de reflexió i les pregàries?
Sí, ja t'ho he dit.
Que cada any és diferent, no?
Des de Minnesota. Les esglésies...
A Minnesota?
Sí. Aquest any han sigut les esglésies de Minnesota que han triat aquests... bueno, el profeta, però a part doncs fan els textos i fan tot aquest treball, que és molt bonic perquè ens situa ben bé el temps i ens situa ara també, i en aquesta setmana, que sí.
Bé, què comporta el servei de la reconciliació, Xesca?
Comporta renúncia. Això és el que més ens costa i ens costarà. Estem tots molt posats al nostre i si volem unir-nos hem de renunciar. Però no és tant, eh? No és tant. Nosaltres, potser perquè som comunitats més petites, però estem tan units, ho veiem tan fàcil, la unió, la veiem fàcil. Segurament no és així, eh? Però a nivell de carrer, és que no tenim un nivell més planer, més baix del que, el que vivim nosaltres, és que no hi veiem tantes complicacions. No,
Camelia, ¿verdad?
Sí, exacte.
Entre vosotros tampoco.
Sí, exacte, tenim la mateixa visió. Doncs nosaltres que busquem ara és la fraternitat, perquè fins que arribem a la unitat cristiana, doncs a la nostra finalitat. Primer de tot, jo penso que hem de buscar la fraternitat, perquè la fraternitat cristiana és que la volem fer nosaltres i ara, en aquest moment. I doncs, si busquem això, doncs, a poc a poquet podem arribar a un altre ideal.
Esperem.
Sí, perquè ens pensem que per arribar a la unitat hem de pensar tots igual i hem de fer tots igual. I no és així. I no és així. Nosaltres el que hem de fer és pregar molt, desitjar-ho molt, treballar-hi molt, però cada un ha de portar el que és la seva essència, el seu viure, el seu amor. Fer el cap, anem tots al mateix.
Doncs esperem que aquesta setmana, que es fa cada any, doni fruits. I es vegi a poc a poc com es va avançant, doncs, en aquesta unió dels cristians. Agraïm avui a la senyora Francesca Agustí, que és la delegada de la Delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del nostre bisbat, i a la senyora Camèlia Simón, és l'esposa del pare Simón, que també alguna vegada ha estat aquí amb nosaltres a les entrevistes aquí a la cadena COPE. Són romanesos i atenen la comunitat romanesa de Lleida a l'església del Passeig de Ronda de la nostra ciutat. Avui ens han acompanyat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Maria.
Gràcies, bon dia i bona setmana.
Gràcies.
Gràcies igualment.
Us hi convidem.
Gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquest cap de setmana comença la setmana de la Bíblia i per parlar-ne, perquè clar, jo si t'ho dic així de cop, doncs com a que igual et sona molt gruixut, però ja veuràs que té un, tot té una raó de ser i que a més és molt més interessant del que et puguis arribar a imaginar. Amb nosaltres està avui el mossèn Víctor Martínez, és cap de l'àrea de formació, té un màster en antologia bíblica i és professor d'Antic Testament a l'IREL. Mossèn Víctor, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Comença la setmana de la Bíblia, aquest cap de setmana, aquest diumenge, vaja.
Sí, exactament, aquest diumenge, tercer diumenge del temps durant l'any, i durant tota una setmana, doncs, bueno, posant al centre de la vida la paraula de Déu, que és el que dona sentit a tot el que fem i som els cristians.
Et anava a preguntar què és la Bíblia.
Uf.
No, t'ho dic perquè, clar, si tu preguntes què és la Bíblia, tothom et dirà, sí, home, és aquell llibre, igual hi ha gent que sap diferenciar entre el Nou Testament i l'Antic, però, clar, la Bíblia és molt més i, a més, és un tema d'estudi en profunditat que es porta fent des de fa molts anys.
Certament. Nosaltres, els catòlics, anem una mica més enrere. Els protestants ho porten fent des de Luter. Nosaltres doncs, portem 50 anys, 60, fent estudis bíblics. Ara ja estem a un bon nivell. I, certament, necessitem conèixer aquest llibre perquè és... A veure, explicar-ho així en quatre paraules és com a bastant impossible.
Sí.
Perquè, clar, és una biblioteca, i en tota biblioteca hi ha llibres de tota mena. I a la Bíblia doncs, hi ha llibres de tota mena, de poesia, de prosa, d'història, de normes, llegendes, filosofia, dites populars, biografies, hi ha de tot. El que sí que podem dir és que és un llibre que està escrit per moltes mans, al llarg de molts segles, per una cultura que és molt diferent a la nostra, que és molt simbòlica, i que, sobretot, és un llibre que expliqui una història d'un poble, però una història centrada en la seva relació amb el seu Déu. I és tota una història escrita des del punt de vista no historiogràfic com faríem nosaltres, doncs que va passar tal dia, tal lloc, a tanta gent, etc., sinó que diuen, jo explico aquest fet perquè vull explicar una realitat de fe, una experiència de fe que hem tingut de Déu a través d'un fet concret de la nostra història. Llavors sempre el que expliquen sempre està en funció d'això, no del que va passar, sinó del que volen comunicar, d'aquesta experiència de fe. Clar, això de vegades a nosaltres ens sobte, perquè estem molt acostumats a fer una lectura literal, i aquí doncs, la pifiem.
Clar, suposo que d'aquí desterrem les idees aquelles de... Escolta, primer no ens ho prenguem al peu de la lletra, no és una obra descriptiva, com bé deies, o sigui, no t'està descrivint exactament el moment ni el que va passar... no té una base científica, per entendre's, o no és una obra científica.
Uh-huh. Sí, científicament, a la nostra idea de científica,
sí,
no ho és.
A la idea de, ho dic, perquè quan parles amb algú, diu, ja, però científicament no està demostrat. Bueno, val.
No, però està basat en la seva pròpia història, en el que amb ells els hi van passar, no? Pues amb tal batalla, amb tal rei, amb tal... Pues que va haver una sequera que va ser un desastre, etc.
A nivell personal, és... recomanable llegir la Bíblia? És una bona idea?
Depèn. Perquè, clar, la Bíblia resulta que està feta per ser llegida en grup, no per ser llegida individualment, perquè quan la van escriure, la van escriure en comunitat, a diverses mans, i després també l'utilitzaven en les celebracions litúrgiques, en les festes. Hi havia una celebració, doncs, llegint el llibre. Clar, nosaltres de vegades tenim el perill de doncs ja me lo llegeixo jo, i a més sense cap mena d'ajuda. Doncs llavors, a la Bíblia... o no l'entenem, li fem dir alguns disbarats, que no diu. Llavors, però l'important és llegir-la en grup. I a més, ja hi ha eines, l'Església hem creat eines, materials, per poder fer aquest treball en grup, sense anar a fer un treball científic de desxifrar absolutament tot, sinó d'interpretar què és el que ens vol dir aquell text en concret.
Uh-huh. Mossèn, hem dit al principi, tens un màster en antologia bíblica. Ets,
sí,
a més, professor de l'Antic Testament a l'IREL.
Sí.
Digue'm en quin moment et va fascinar, et va fer el clic la Bíblia.
Ui, pues, precisament quan estava al seminari estudiant i les assignatures de Sagrada Escriptura m'agradaven molt. I de fet, quan vaig començar a estudiar, i després pues, vam fer totes les classes de llicenciatura, que és després ja per treure el màster, pues, me va començar a treure moltíssim l'Antic Testament, més que el Nou. més que els evangelis. M'agrada molt l'Antic Testament. I vaig començar a estudiar, a llegir tal i qual, i bueno, doncs vaig fer tots els estudis, i de fet m'encanta explicar l'Antic Testament perquè és el gran desconegut en la nostra Església. Tothom coneix els evangelis, més o menys les cartes de Sant Pau i aquestes coses, però l'Antic Testament hi ha gent que... Jo, per exemple, a la parla que tinc un grup de Bíblia, anàvem parlant... Bueno, en el llibre aquest del Kohelet, diu, el què? Esto está en la Bíblia? Dic, mare del Senyor. Pues ens trobes amb això. Llavors és intentar transmetre aquest gaudí de la paraula, Déu, perquè és algo meravellós, perquè a més que són textos, tant els del Nou com de l'Antic Testament, que són actuals. Tu els llegeixes i dius, pues és que això es continua passant. El que ens vol comunicar és tan actual com fa 2.000 anys. I aquesta és la riquesa de la paraula, Déu, que sempre és viva, sempre és interpel·ladora.
Uh-huh. Dèiem al principi que aquest diumenge comença la Setmana de la Bíblia. Què és la Setmana de la Bíblia? És a dir, què passarà? Què oferiu? Què hi haurà?
Bé, nosaltres enguany, com que sempre hi ha 40.000 coses i a més coincideix amb la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, hem decidit no fer pràcticament actes. El que hem fet és elaborar un petit material per repartir a les parròquies, a la gent que vulgui, donant una sèrie de pistes, pues, com has de llegir la Bíblia, i pues, també alguna eina de, pues, mira, tens aquesta pàgina web, o aquests materials, o aquesta aplicació de mòbil, que et pot ajudar a doncs, treballar i llegir la paraula de Déu. Això ho farem el diumenge, en teoria aquest diumenge 22, doncs a les parròquies es repartirà aquest fullet, els que vulguin rebre, i llavors oferirem també, si hi ha alguna parròquia que digui, escolta, que ens ho vinguin a explicar ben explicat, doncs també oferirem aquesta possibilitat d'anar a la parròquia on sigui i doncs, fer una xerrada ben feta, tranquil·lament, per resoldre dubtes i tot això. Més actes no farem, sí que hi ha una xerrada d'una presentació d'un llibre, que és una professora de l'IREL, que es diu Mar Pérez, és la seva tesi doctoral, que és un llibre que es diu Sant Marc, era deixeble de Sant Pau, si tenia teologia paulina en el seu llibre o no. Llavors aquesta xerrada se farà el dimecres a l'IREL a la tarda i vindrà un jesuïta especialista en Sant Marc que farà també doncs, aquesta presentació del llibre. I en principi no fem res més.
Ara m'ha vingut a la ment que està molt de moda fer grups de lectura a diferents biblioteques de diferents gèneres. Escolta, un grup de lectura de la Bíblia, però no sencera, sinó per temàtiques, per èpoques o per autors, tampoc no seria una mala idea.
No, de fet, el Sant Pare el que diu això és, escolteu, feu el favor de potenciar la lectura de paraula en grup, feu grups de Bíblia. De fet, en el pla pastoral de la nostra diòcesi és una de les prioritats, treballar la paraula de Déu a les parròquies, fer grups. Ja en tenim alguns. Tant de bon hi hagués a totes les parròquies, no sempre és possible. I dels grups d'aquestos n'hi ha molts. Hi ha un que agafen un llibre i vinga, anem a fer de cabo a rabo, poquet a poquet, l'anem llegint, o te diu, pues mira, agafarem textos sueltos. O el que sigui, no? Cadascú segueix la seva dinàmica. Però és una cosa a potenciar.
Mossèn, qui la pot llegir, la Bíblia?
Tothom. Tothom que vagi amb una mirada oberta. Sense prejudicis. És lo bàsic.
I a gaudir.
I a gaudir, però a més que necessitaràs algú que t'ajudi a interpretar el que diu la paraula.
M'ha agradat molt la definició del principi en el que has dit que més que un llibre és com una biblioteca.
Mm-hmm.
M'ha agradat molt, no l'havia sentit mai aquesta definició.
Sí, sí. A veure, tens llibres de tota mena. Tens llibres de llegendes que serien com, per exemple, els primers 11 capítols del Gènesis. Tens tractats legals, com són el Deuteronomi, Nombres i Levític. Tens un llibre de filosofia, com és el Kohelet, si no m'equivoco. Tens un altre de dites de sabidoria, pues com pot ser el Siràcida, o com pot ser el llibre de la saviesa. Tens un llibre eròtic, com és el Càntic dels Càntics. Tens un llibre que pren el pèl a tots els profetes, que és el llibre de Jonàs. Tens de tot.
Déu-n'hi-do. Escolta, ja per acabar, mossèn Víctor, quin és l'expressió, la frase, el passatge que més t'agrada de la Bíblia, o que més t'ha marcat, o que més trobes important? Com que n'hi ha pocs, suposo. Doncs...
Sí.
Sí, sí, ja mira, entenc que és una pregunta de compromís. Eh?
Jo, hi ha un text que m'encanta, és preciós, per pregar-lo, per disfrutar-lo, que és la benedicció sacerdotal, que trobem, si no m'equivoco, al llibre dels nombres 6, que és aquella que el Senyor et beneeixi, que et guardi els teus passos, que no aparti la seva mirada, que et guardi les teves mans i et doni la pau. Bueno, és una miqueta més llarg. És que tinc una memòria de peix. Me costa molt. Però és una benedicció preciosa. I és que a més que ho diu absolutament tot i et mostra com Déu és aquest pare bondadós que et porta i t'acompanya en tot moment. Però clar, és que tota la paraula de Déu hi ha textos que dius, olí.
Déu-n'hi-do. Doncs escolteu, jo crec que millor no podíem acabar. Setmana de la Bíblia comença aquest diumenge. Si us acosteu a la parròquia del vostre barri i voleu més informació, que sapigueu que hi haurà com a mínim un fulletó on t'explica part del que hem estat parlant avui amb el mossèn Víctor, però que a més si teniu intenció d'aprofundir una mica més, hi ha unes eines que a més les pots trobar a través d'internet, que podeu recórrer, però a més tant mossèn Víctor com d'altres companys del Bisbat de Lleida doncs es posaran a la vostra disposició per, escolta, el que dèiem al principi, és que aquí hem muntat un grupet o som unes persones que volem aprofundir. Perfecte, no?
No, i a més que també ja tenim l'eina que és l'IRAL, que és l'Institut de Teologia, que allí també hi ha gent, no cal ser un set ciències per anar a estudiar, a veure, jo que faig l'assignatura hi ha gent que ve com a oient, o sigui que no farà exàmens ni treball, si això sí vol ho fa, i gent que tampoc té moltíssima formació, ve a aprendre. Vens i t'apuntes amb alguna assignatura d'aquestes així d'introducció a la Bíblia, o d'introducció al Nou Testament, o els evangelis sinòptics, i aprens una mica.
Molt bé. Doncs mossèn Víctor Martínez, un plaer que ens hagués acompanyat.
A vosaltres, gràcies per l'oportunitat de poder donar una miqueta d'explicació d'aquesta meravella que tenim els cristians, que és la Bíblia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ja ens hem posat camí cap a les 2 de la tarda amb l'Espai Groc, això vol dir que ja estem encara més a les portes del cap de setmana i que ara tindràs moltes propostes. Com sempre, ben acompanyats des de l'Auditori Municipal Enric Granados, està amb nosaltres la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
També la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Que per cert, que ho porta amagat, ho porta amagat. Però escolta, un quan fa 25 anys no se n'amaga, que 25 anys és una d'aquelles xifres a la vida que és maca, és una...
Doncs no sé, sí.
És una xifra maca. Per què dic això? Doncs perquè la Biblioteca Pública de Lleida, a la seva actual emplaçament, a l'edifici de la maternitat, demà fa 25 anys.
Exactament.
Dic, per posar-li una data...
Data. El dia 21 de gener del 1998 es va inaugurar o va obrir al públic la biblioteca, la nova seu, aquí a l'edifici de la maternitat, amb totes les autoritats pertinents del moment, i es va fer la inauguració oficial. Per part nostra, la idea és, durant aquest any, anar fent activitats que d'alguna forma recordin o donar relleu o recordar aquests 25 anys, però pel dia 21 s'ha semblat que la millor manera de celebrar-ho era tinguent la biblioteca oberta, donant funcionament i seguint amb tota la trajectòria d'activitats que estem fent fins ara.
Antònia, el dia 21 de gener del 1998, què estaves fent?
Doncs aquell dia molt nerviosa perquè, com és habitual a tot arreu, quan obres les coses encara no estan acabades.
Però tu ja estaves a l'equipament,
sí,
eh?
Sí, jo havia entrat a treballar 2 mesos abans.
Ah, caram!
Sí, sí. Va entrar a treballar 2 mesos abans de cara al nou equipament.
Clar, i realment, encara tancat al públic i vau treballar
sí, la biblioteca va estar tancada al públic un any i mig.
Clar, perquè s'ha de portar tot el material.
I posar en marxa aquest edifici tampoc era fàcil. És més, es va obrir la planta baixa, la primera planta, la segona planta en aquell moment no es va obrir, i bueno, va ser complicat, o sigui, era bueno, com tot, no? Que després ja quan està en funcionament ja està, però que en aquell moment acabes de just 2 minuts abans d'obrir acabes de col·locar les coses a lloc.
És molt gran, aquest vehicle.
Sí, és molt gran aquest vehicle.
D'on venia la biblioteca pública?
Mira, la biblioteca pública, l'antiga sau, era a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
Això,
era la Casa de la Cultura,
sí.
Aquell edifici que
jo
havia...
Jo hi he anat allí d'estudiant.
Sí, que havia la planta primera, havia la biblioteca, i a la segona planta hi havia l'arxiu. I prèviament la biblioteca, la seu on va iniciar-se fa 180 anys, va ser a l'edifici del Roser. Uh-huh. On hi ha ara el Parador Nacional, allí es va iniciar l'Institut de Secundària, l'Institut d'Ensenyament Secundari, juntament amb la biblioteca, a l'any 1842. Va passar algunes altres seus, sobretot en època de la guerra, i a partir dels anys, crec que és els anys 60, ja es va fer la inauguració d'aquest nou espai a la Casa de la Cultura, que era aquest edifici que en aquell moment era un edifici molt novedós i un bon edifici, però clar, les coses evolucionen molt i realment es va quedar molt endarrerit i no permetia fer tot el que s'ha pogut fer en aquest nou edifici a la Biblioteca Pública.
Sí. En fi, home, el canvi d'ubicació per mi és encertadíssim. L'edifici, home, no és que es quedi petit, però vull dir, pràcticament l'heu ocupat tot.
Sí.
I la gràcia d'això és la llibertat que sents quan entres dins de l'edifici de la maternitat.
Sí. És molt acollidor.
Aquesta
jo, tot i que és un edifici molt gran que podria ser una mica fred, jo crec que és un edifici acollidor per tot el tema de la llum.
L'heu fet.
Sí, l'heu fet. Sí.
És que al final l'heu fet.
Aquí també he de dir que jo crec que l'arquitecte va estar molt encertat amb tot el tema del tancament dels patis, tribunes... Sí. El tema de la llum a la biblioteca és un tema important i aquest any passat han fet una acció que jo crec que també ha estat molt encertada, que van fer una primera prova a la planta primera i ara ho han fet a tota la biblioteca, és que han tret totes les cortines, de manera que la biblioteca, quan està oberta, quan està en funcionament amb les llums obertes, es veu des de tot arreu, es veu des de fora què és el que està passant a dins de la biblioteca, i des de dins de la biblioteca tu veus tot l'exterior. Veus la magnífica Rambla d'Aragó, veus els edificis del museu, de l'arxiu, i bé, la veritat és que va ser una prova que vam fer i estem molt contents perquè ens agrada molt la llum, que encara han guanyat més llum i més vista dins de la biblioteca.
Molt bé. No, jo ho trobo totalment encertat. La llum la necessitem. Mm-hmm. I res d'amagar-se ni històries. La llum.
Exacte. I aquest any 23, ja vam començar l'any passat, però aquest any 23 continuem amb una sèrie d'obres previstes, un pla director que tenim de remodelació de l'edifici, que són petites actuacions, bueno, algunes no tan petites, que ens permetran d'alguna forma adequar els espais de la biblioteca als nous usos i a les noves demandes dels usuaris.
Bueno, és anar posant-se el dia.
Ah, exactament.
Anar posant-se el
Comencem
dia.
Per la segona planta, que ja aprofito per anunciar que el mes de febrer, si no hi ha res de nou, la sala de referència situada a la segona planta estarà tancada durant 2-3 mesos per les obres de rehabilitació.
Molt bé. Doncs perquè tingueu en ment aquesta data i recordeu que ha passat 25 anys de que tenim la biblioteca oberta, que va ser un tal dia com demà, però de l'any 1998. Dit això, vinga, va, venim cap a l'actualitat, al nostre dia a dia, Antònia, perquè, bueno, el demà dissabte estarà oberta la biblioteca al públic, per tant, mira, si teniu un moment, podeu anar a visitar-la, simplement visitar-la, que potser fa molts dies que no hi entres, no cal que t'enduguis res en préstec, ni que consultis cap llibre. Feu una visita a la biblioteca, que fa 25 anys, i explica'm coses que teniu aquesta setmana.
Mira, ja, per la setmana que ve tenim el dilluns el Petit Racó de Contes, és aquests contes que fem per als nens més petits, a partir de més o menys de 6 mesos o així. Diem per nadons, però clar, més petits de 6 mesos és complicat. Normalment recomanem a partir de 6 mesos o 9 mesos, fins a 4 anys, que és una activitat que fem conjuntament amb els alumnes d'educació infantil de l'Institut Ier Ronda. Funciona molt bé i bueno, tenen molt bona acollida. Llavors, a cada un dilluns al mes fem aquesta sessió de contes. La fem amb inscripció prèvia per a que qui vingui sàpigui que té pla i també per a garantir que els nens podran escoltar els nens i les seves famílies podran escoltar els contes d'una forma còmoda i sense problemes. Això ho tenim el dilluns. El dimecres continuem amb l'any fuster. Just aquesta setmana passada vam tenir un recital de poesia a càrrec de Josep Pedrals, que a més vam estar molt contents perquè teníem la sala plena. Fem l'exposició al claustre infantil, repassant l'obra de Fuster i sobretot amb una important mostra bibliogràfica perquè tothom es pugui portar lectura de Joan Fuster a casa. I el dimecres dia 25 a les 6 de la tarda, Enric Sòria, que és el comissari de l'any fuster, de la commemoració de l'any fuster, ens farà una xerrada, Joan Fuster, un escèptic en un país de fervorosos, que està centrada per explicar-nos la concepció de Joan Fuster en la literatura, la poesia, l'assaig, la seva visió de país, la seva actitud indagadora i crítica, bé, sobretot per les persones que no coneguin encara Joan Fuster, que el puguin conèixer millor i sobretot que tinguin ganes de llegir la seva obra.
Sí, això sobretot.
Sí, sí.
Perquè t'ho poden explicar molt i ja està bé, com per posar el marc, però després has de fer tu el pas, eh? Has de fer tu el pas.
I al claustre de la Hemeroteca continuem a l'exposició Imatges contra l'Oblit, que és una exposició fotogràfica i de vídeo sobre la memòria històrica de palestins i palestines en la diàspora a Catalunya. A partir d'objectes, documents, fotografies que han guardat, ens expliquen la Nakba, l'expulsió del 1948 de 800.000 palestins, que és un procés que continua viu avui en dia.
Molt bé. Això a l'entrar...
Al claustre de la Hemeroteca.
A l'entrar a la dreta.
A la dreta,
exacte.
I al claustre de la Infantil hi ha aquesta exposició de petit format de Joan Fuster amb aquesta mostra de fons.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que segueix en plena forma la Biblioteca Pública de Lleida. Què més m'expliques?
Bé, res, que aprofito també per recomanar a tots els usuaris el que dius tu, si encara no han vingut a la biblioteca o encara no en fan ús pel motiu que sigui, bom, que poden aprofitar que celebrem els 25 anys, venir a passejar a la biblioteca, a gaudir dels seus espais, venir un rato a llegir la premsa a la Hemeroteca o alguna revista, o aprofitar aquests magnífics balcons que tenim per a fer lectura.
El servei de premsa és un servei que a vegades no l'associem a la biblioteca, també hi és, i estan encantats de rebre-us perquè aneu a llegir el diari,
sí.
o revistes. Aquelles que dius que jo la revista no em va bé subscriure'm el que sigui, doncs...
I tenim una col·lecció molt important de revistes.
Molt
hem
bé.
De dir que el fet de ser dipositaris del dipòsit legal de Lleida fa que tenim una col·lecció molt important de revistes, a part de totes les que fem per subscripció.
Molt bé. Antònia Capdevila, felicitats per el parc que et toque, doncs.
Moltíssimes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, li he preguntat a l'Antònia, que estaves fent fa 25 anys, però no sé si recordeu Maribel i Roser, que estàveu fent fa 25 anys.
Ui.
Clar, l'Antònia ho té molt marcat, perquè és l'aniversari de l'espai de la Biblioteca Pública de Lleida, però...
Doncs jo sí, ho tenia molt clar, perquè estava treballant ja al CaixaForum. Fa 25 anys que treballo al CaixaForum Lleida.
Fa exactament 25 anys?
25 anys. El passat novembre vaig celebrar, perquè és una celebració, 25 anys de feina al CaixaForum.
O sigui que amb la inauguració de la biblioteca pràcticament aneu de la mà.
Sí, sí.
Dos paral·lel, mesos amunt, dos
sí,
mesos
sí, paral·lel. Així també com la creació de l'auditori Enric Granados, o sigui, sí.
Que bé.
Sí, sí.
Que bé.
Enhorabona.
Sí. Gràcies, moltes gràcies.
Roser.
Jo que estava fent?
Ni idea.
Doncs en aquell moment d'haver estat treballant, l'època que vaig estar a l'arxiu municipal, també fent coses de projectes i documentació, i a punt... No, això va ser dos anys més tard, que vaig entrar a Fundació La Caixa, per tota Espanya, portava una exposició, i també estava fent en aquell moment la tesina de la universitat. Sí, feia diverses coses i encara no tenia cap cosa així com a més fixa.
Curiós.
Però estava fent moltes coses en
jo
aquell moment.
Jo no tinc
moment,
ni idea
sí.
del que estava fent fa 25 anys. No sé si és bo o dolent, realment, però no en tinc ni idea. En fi, va, Maribel Tos, anem cap al Caixa Fòrum, perquè, bueno, ja sabeu, que segueix l'exposició de Pixar, els personatges, com es creen aquests personatges de Pixar, sí. que al final és el centre de totes les produccions de Pixar, el personatge, jo
sí,
crec que és...
Sí, sí, és la clau.
És la clau.
És la clau.
Totalment, de totes maneres, tenim un espectacle familiar.
Sí, un espectacle demà. Familiar per demà, que porta per títol Vols viatjar amb mi, que en vam tenir l'oportunitat de parlar-ne el dissabte passat, i que durant aquesta setmana, ahir dijous i avui divendres, doncs hem ofert sessions per al públic escolar. I que demà, a les 6 de la tarda, tarda doncs oferim doncs l'última sessió doncs adreçada doncs al públic familiar. Us he de dir que jo vaig tenir doncs l'oportunitat doncs de gaudir d'aquest espectacle el dissabte passat i és una gran proposta per al públic familiar, concretament per les famílies que tenen nens i nenes a partir doncs de 4 anys, no?
Ho recomana la Maribel.
Ho recomano.
Vull dir, jo ja en tinc prou amb això, eh?
Sí, sí, sí. I també, doncs, si em permets, no, el públic que realment doncs estigui interessat en assistir, sobretot que s'afaini a comprar doncs les entrades, perquè francament doncs en queden doncs poquíssimes, no? I què és el que pretenem doncs amb aquest espectacle? Doncs fer doncs un viatge doncs a través doncs de la música, amb peces de Mozart, amb peces de Bernstein, de Satin. És un espectacle doncs molt cuidat a tots els aspectes, des de l'escenografia, el vestuari, interpretat doncs per un quartet de corda i una veu. I a mi sí que també doncs m'agradaria doncs destacar que entre la formació musical tenim la violinista, que és l'Adriana Gavarrell, que és d'aquí Lleida.
Ah, caram.
Sí, sí, sí.
És molt bona.
Molt bona, per cert, sí, sí. I bé, ella pues, és un dels violins que interpreta doncs, aquest magnífic concert que demà dissabte doncs, tindrà doncs, aquest format doncs, familiar.
Us recordo la web caixaforum.org/Lleida, allà ho teniu tot, eh? caixaforum.org/Lleida. A més, podeu adquirir les vostres entrades de manera online si teniu facilitat, si no podeu anar al Caixa Fòrum directament, però si teniu facilitat i ho voleu fer-ho, doncs sempre és una manera més, molt més ràpida. Apareix el nom també, quan entres a caixaforum.org/Lleida, al mig, de les properes de pròximament a Caixa Fòrum Lleida, Montserrat Cavallé.
Montserrat Cavallé.
I Montserrat Cavallé segueix sent un nom
en un referent.
En el que et pares a llegir. Sí. A veure, què és això?
Què és això? Doncs bé, la setmana que ve, concretament doncs, el dimarts 24 de gener a les 7 de la tarda, estrenarem un nou cicle de conferències que porta per títol Grans figures de l'òpera actual, segona part, perquè abans de la pandèmia em vam oferir doncs, una primera part, i val a dir que és una nova proposta que acosta doncs, la música al públic i que reafirma d'alguna doncs, manera doncs, el compromís de Caixa Fòrum Lleida amb la divulgació musical. És una oportunitat doncs, única per als amants de la música que vulguin conèixer el millor de les carreres d'artistes molt carismàtics. No? I per tant, doncs, aquest dimarts començarem doncs, amb Montserrat Cavallé. I per això doncs, ho farem de la mà d'un doncs, guia d'excepció, un guia doncs, de luxe, en Marcel Gorgori, molt possiblement doncs, molt conegut per molts dels radioients que ens estan doncs, acompanyant en aquests moments. Marcel Gorgori és periodista, divulgador musical, radiofonista i escriptor. És conferenciant habitual en els àmbits en els que s'ha especialitzat. La seva manera de fer, planera i distesa, li permet establir ràpidament una complicitat doncs, amb el públic, no? I garantir doncs, un èxit total de les seves conferències. Com dèiem, vam oferir doncs, una primera part abans de la pandèmia i va ser un èxit total, i ara esperem que amb aquesta segona part doncs, continuar doncs, amb aquesta línia, no?
És una conferència que de veritat us recomano, només que tingueu un mínim de sensibilitat envers a la música i a la figura de Montserrat Cavallé, que de vegades sí que és veritat que el nom el coneixem i el personatge, però la seva faceta musical, la part professional, potser ens cau lluny, perquè potser ens fa por de no saber-ho entendre, o potser perquè aquest gènere doncs, no el vivim. Jo crec que la Montserrat Cavallé va ser... És com una... O sigui, està molt per sobre ja del que és una simple cantant d'òpera.
És una gran cantant d'òpera que ha esdevingut una gran artista del segle XX.
Sí, eh? Només per recordar, penseu que abans de les Olimpiades de Barcelona en 92 va cantar duet amb Freddie Mercury, cantant de Queen.
Sí, senyor.
Ho van haver d'acabar fent de manera virtual, per desgràcia, però es van conèixer personalment, sí. I els dos van parlar meravelles de l'altre. Mm-hmm. Freddie Mercury va dir, i va dir, ara no sé si textualment, però dir, que jo, el que fa aquesta dona ho trobo quasi bé impossible.
Mm-hmm. Sí, sí.
I Montserrat Caballé va parlar molt bé de Freddie Mercury i van fer el Barcelona, aquell himne de Barcelona. Sí,
absolutament. A més, és una figura que, malgrat la importància que té, més demostra la intel·ligència per saber adaptar-se a qualsevol sí. tipus de música i veure també...
qualsevol registre.
Clar, els registres tan importants, no? El fet de que... li permeté tot el seu propi registre adaptar-se al registre dels altres i això sí, no sí, tothom sí, sí. és capaç de fer-ho.
I després també una persona amb una qualitat humana extraordinària, no?
Això diuen els que la van conèixer, eh?
Sí, o sigui, davant doncs de la gran diva, la imatge, o si més no, doncs que traspuava era una imatge doncs molt propera d'una persona doncs molt propera, molt, o sigui, molt i també doncs molt carismàtica, mm-hmm. no? I bé, doncs comencem doncs aquest dimarts amb un plat ben fort com és doncs la Montserrat Caballé i després tindrem l'oportunitat de donar continuïtat amb aquest cicle a partir del dia 7 de febrer amb altres doncs cantants d'òpera, no? Interrompim, farem una petita interrupció la setmana següent, però reprendrem doncs el cicle el dia 7 de febrer.
Doncs dimarts vinent al Caixa Fòrum, parlaran de Montserrat Caballé, al caixafòrum.org/Lleida pots comprar les teves entrades. I acabem amb un altre espectacle familiar que heu programat pel dissabte 4 de febrer. Us ho diem amb temps justament per això, perquè la gent faci agenda.
Sí, sí, sí.
4 de febrer, Una ciutat d'ombres.
Una ciutat d'ombres. És un espectacle doncs adreçat als nens i nenes a partir de 6 anys, és a dir, de famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys en endavant, i val a dir doncs que és un espectacle de dansa contemporània en la qual doncs experimentarem a través doncs de la llum i el color. El ballarí i coreògraf Héctor Puigdomènec crearà a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida una ciutat d'ombres, però també doncs, una ciutat plena de color, molt viva i plena doncs, de llum a través doncs, d'un seguit d'objectes. Val a dir que és una proposta molt nova per part de Caixa Fòrum Lleida. Recentment l'han publicada doncs, a la nostra web, però és un espectacle doncs, molt recomanable perquè hi haurà un element doncs, molt important, no? Que és que comptarà des del minut número 1 amb la participació doncs, del públic. Ah. No? Per tant, totes les persones que ens estan doncs, sentint i que ens estan acompanyant, escoltant, perdó, i que ens estan acompanyant, és una proposta familiar per aquest primer dissabte de febrer, 4 de febrer, a les 6 de la tarda, un espectacle amb una durada aproximada doncs, d'una hora, on la ciència tindrà doncs, un protagonisme molt, molt, molt especial.
Em fa gràcia perquè estem parlant del febrer ja.
Sí, però és demà, com aquell que
sí,
diu.
Sí, per això ho dic, que parlàvem fa no res de les festes de Nadal, estem parlant ja de febrer. En fi, a caixafòrum.org/Lleida, allà ho teniu tot. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Roser Gort, auditori municipal Enric Granados.
Doncs avui Ricard, tenim espectacle a l'auditori.
Avui teniu espectacle,
sí.
Avui divendres. Eh?
Faig una especial crida a tots aquells que encara no tingueu l'entrada per venir avui. Aprofiteu que és divendres, aprofiteu que tenim dansa, que tenim dansa i música contemporània, una cosa bastant extraordinària al nostre auditori, sí. Que sabem perfectament i som coneixedores amb la Puri, que no és ben bé un espectacle pel gran públic, no és pel que estan acostumats la nostra gent, la que ve assíduament a l'auditori, però per aquest fet mateix pensem que és una bona manera de venir a escoltar i a veure un espectacle que no és corrent ni ordinari a l'auditori. Un auditori públic considerem que també ha de poder aportar les noves visions, les noves maneres de fer i els nous registres de la música. Per tant, la música contemporània és un braç armat important de la música actual que cal conèixer i cal poder gaudir. Per gaudir s'ha de conèixer i s'ha d'educar. Per què ho dic això? Perquè aquest matí ja hem tingut una primera sessió de l'espectacle per a audicions escolars. Han vingut instituts a escoltar i a veure aquesta dansa i aquesta música contemporània, i els hi ha agradat. I, a més, el més important que té també, i Ricard, és molt atractiu, és que té una escenografia gairebé virtual. Hi ha mapping, hi ha uns decorats de la ciutat de Barcelona al darrere, que només per això ja val la pena vindre. Hi ha un disseny de llums, un disseny de vestuari, vull dir que és molt excepcional veure-ho. El Ballet Contemporani de Barcelona, de Catalunya, perdó, es va crear l'any 2020 per ballarins joves, però de primeríssima línia, i estaran acompanyats de tres músics excepcionals, i els vull destacar. Són Patrícia Denó, a la flauta, Laia Puig, al violoncel, i David Casanova, al piano. Patrícia Denó és una flautista reconeguda internacionalment, en què és la directora musical d'aquest espectacle. És a dir, aquest espectacle ens parla de la natura, ens parla de la ciutat, ens parla de com la nostra vida actualment tan tecnològica ens està portant amb un ritme i amb una manera de fer que ens porta a estar contraris a la nostra essència, a la nostra natura. Intenta cercar i fer-nos veure cap a on hem d'anar, com podem moure tot això. Per tant, tant el missatge com l'espectacle en si, com la música, com la dansa, insisteixo, veniu, val molt la pena aquest espectacle, no us el deixeu perdre si podeu.
Clar, tot això ho teniu a auditorienricgranados.cat. auditorienricgranados.cat és avui a les 8.
Avui a les 8.
Si temps encara.
Exactament. Sí.
Hi ha lloc encara.
Sí, sí que hi ha lloc, vull dir, i sincerament és això, hi ha bastant...
Ara, m'ho has venut també que estic per anar-hi directament, eh?
Ricard, estàs tardant, ja
no,
t'ho dic.
No, t'ho dic perquè aquests espectacles que aconsegueixen combinar bé, perquè és difícil, fer-ho bé, el que està passant sobre l'escenari, més aquestes videomappings, aquestes projeccions, més el tema de llums, i que tot això acabi sent un espectacle que el veus que està tot ben harmoniós,
sí.
És molt maco de veure.
I el missatge que ens transmet, vull dir que no és allò que dius, he vist un bonic espectacle, m'agrada la música, o més o menys, però és que el missatge, quan surts d'allí, has entès perfectament el que t'estan dient, que hem d'intentar salvar aquest món on vivim, no? I que hi ha moltes coses boniques per poder-lo salvar i per poder canviar les coses, vull dir que...
Ens ho diuen de totes les maneres possibles, a veure si ho entenem ja, eh? A veure sí. si ho entenem. Roser, va, marxem cap al... Marxem, anem cap al darrer sí. diumenge de gener, el
Exactament.
Dia 29, que teniu Unveiling, Spanish Brass and Joseph Alessi.
Sí. Un altre concertàs. La veritat que ja, per començar el primer mes, hem tingut uns concerts.
Però quina manera de començar l'any?
Sí, sí. Realment, aquest any, com ens va anunciar la Prudent quan va estar aquí, s'ha muntat una temporada, la Puri ha lograt muntar una temporada esplèndida, esplèndida. Avui anem d'un concertàs amb un altre concertàs i seguirem així. En aquest cas, Spanish Brass en Joseph Alessi. Spanish Brass és un dels quintets de metall, és a dir, instruments de vent, evidentment, sí. més valorats a nivell internacional. Sembla que això, estic dient tota l'estona internacional, però és que és així. És dels 5 millor considerats quintets de metall actualment al món. Són valencians, tenen una trajectòria de més de 33 anys, van ser Premi de la Música l'any 2020, i ja, ells mateixos, a nivell individual, són grans professionals, professors, músics, però junts, aquest quintell és extraordinari. Ja té més de 30 discs al seu haver, i aquest, i el que ens va presentar aquest dia 29, és el seu treball amb Veiling, que han fet amb Joseph Alessi. Qui és Joseph Alessi? Pues el gran trombonista, perquè és trombonista de la Filarmònica de Nova York, és professor de la Juilliard de Nova York. La Juilliard és un dels centres d'art més importants del món, que té molts pocs alumnes que agafa cada any, és molt, molt difícil entrar allí, i ser professor d'aquesta escola ja vale la qualitat d'aquesta persona. Joseph Alessi està considerat un dels millors trombonistes. Llavors, juntem el quintet de metall Spanish Brass amb Joseph Alessi i només pot sortir una cosa absolutament extraordinària i magnífica. Per tant, ja et dic ara que tots els professors del Conservatori de Vent estan absolutament
Home,
emocionats.
Evidentment. En tornarem a parlar divendres vinent, perquè això és no aquest diumenge,
no,
sinó diumenge de diumenge la setmana
vinent. Diumenge 29 a les 7 de la tarda.
Ho teniu a auditorienricgranados.cat. Estem a punt d'arribar a les dues. Et volia preguntar, Roser, vas poder conèixer Elisabet Leonskaya?
Personalment no la vaig poder conèixer, però evidentment vaig assistir al concert i vaig parlar amb els músics i amb el director, amb el Tomàs Grau, i a part de deixar-nos absolutament embadalits, tothom em deia que era una persona, la cosa més senzilla, més propera i que menys demanava del món. És així com tu a vegades te penses, veient-la a l'auditori, pot ser una diva, perquè tindria tot el dret a ser-ho, que és la persona més planera, més fàcil de portar, i a més et diré, quan estem amb les proves de sol, piano i així, l'afinador de piano, que sempre ens ve el mateix, va dir, diu, és de les primeres vegades que em passa, diu que quan ella estava començant a tocar i tal, va tenir absolutament la capacitat de veure com està sonoritzada la sala 1, com sonava el piano en aquella sonoritat, i d'adaptar la seva manera de tocar al moment, des del primer moment, perquè allò sonés absolutament... Va ser hipnòtic, Ricard.
No, mira, m'estàs posant els pèls de punta, t'ho dic de veritat.
Va ser hipnòtic perquè jo li comentava abans d'arribar a la Maribel, ella, al ser d'ascendència russa, t'esperes, els russos tenen una manera de tocar com a molt com tu
molt
diria,
potent, no? Sí.
Molt potent, molt fort, que tu els veus davant del piano i el seu cos transmet... No. D'una delicadesa, d'una manera de fer tan tranquil·la, que tu mateix, vull dir, estaves allí i el teu cos com de repent baixava, simplement la miraves i jo mirava al públic i estava com... En quin moment ni respiraven, perquè m'entenguis. La sensació va ser... impressionant.
És el problema que ara ho estàs explicant i ja segurament hi ha algú que ens escolta que diu, ui, si ho hagués sapigut, doncs t'ho vam explicar.
Sí, ja ho vam anunciar molt.
Al desembre la Roser ja ens va dir no te'l perdis. És o no?
Exactament.
Al desembre, el gener, ho vam anar recordant. Què és el que passa? Per tant, per això et dic que si escoltes l'Espai Groc, quan la Roser, la Maribel, l'Antònia, la Puri, et diuen, aquest no te'l perdis, escolta, aquest no te'l perdis.
I ara, si em permets un moment abans d'acabar, és a dir, hi ha molts concerts importants, com hem dit, aquest Spanish va ser un d'ells, però el del febrer, que ja en parlarem, que no us heu de perdre cap de les maneres, és el del 26 de febrer amb les germanes Labeck al piano, duet de pianos, amb la Franz Schubert Filharmonia.
Te'n vas molt lluny, eh?
Ja en parlarem, eh? Però sí, però aquest serà l'estrella.
Va molt ràpid la cosa. Això és diumenge 26 de febrer, ja en parlarem. Molt bé. Antònia Capdevila, Roser Gort i Maribel Tos, com sempre, un plaer. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, ple de propostes culturals.
Bon cap de setmana.